Game over.
Continuem el Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana, analitzant en el Game Masters la tertúlia del programa el que és el top 10 del sistema Amiga pels diversos ordinadors en format Amiga que varen sortir anys fa ja d'aquests ordinadors, però que encara fins i tot no han estat superats per certes característiques del PC. La llista l'han elaborat els usuaris de amigames.com, un portal especialitzat en Amiga, i estàvem parlant de les dues versions del Monkey Island. Al mig hi havíem deixat com un entrepà entre el Monkey Island 2 i el Monkey Island 1, el Turrican. La segona part del Turrican, estaríem parlant també d'un altre mite dins, especialment de l'Amiga, perquè va significar una mena de descàrrega d'adrenalina, una quantitat de píxels movent-se en pantalla al mateix moment, una quantitat d'esprites movent-se alhora espectacular i un joc, a més, increïblement addictiu, no?
No, la verdad es que sí, es que es un juego que, o sea, todos los amigueros cuando lo vimos salir dijimos, bueno, vale, sí, han habido tiros, han habido comandos, han habido, pero ahora está Turrican. No han versionado para otros sistemas incluso, lo que pasa es que...
Bueno, ¿en qué consistía aquel juego?
Super Nintendo, era un arcade, ibas avanzando con un soldado, que tenías, bueno, tu típica barra de vida, tus municiones, diferentes armas, y luego, bueno, pues sencillamente tenías que machacar a todo bicho viviente o mecánico que se pusiera por delante.
No tenía mesa secreta, no era mes, sí.
Lo que pasa es que el Turrican 2, acababas el juego, te creías que ya había acabado, y eran dos sketches el juego, ¿no? Bueno, pues resulta que ya habías terminado y te pedía el segundo. Es que el segundo, ¿vale? Solo era el enfrentamiento con el jefe final, pero era la calidad que habían metido dentro de ese sketch, que habían unas fases con una nave, etcétera, etcétera, pero, o sea, con que ni el mismísimo R-Type tiene nada que envidiar, no tenía que enviarle nada al mismísimo R-Type.
A mí en el apartado técnico lo que más me sorprendió de Turrican era la cantidad de colores que utilizaba en pantalla. Yo creo que extrugía que sea el máximo la paleta de Amiga, ¿o no?
Utilizaba 64, cuando la mayoría de juegos en aquellos tiempos usaban 32. Lo que pasa es que lo bueno, lo metías en un 1200, que había una diferencia temporal muy bestia, y usaba las pautas Saga, o sea, arquitectura gráfica avanzada. Y te metía, te cascaba 128 colores en pantalla cuando el juego en teoría solo iba a 64.
Perquè claro, estem parlant que Amiga 1200, 500, tot era compatible. Tu tenies un
programa... Sí, no? Sí, o sea, habían cosas, ¿no?, que ya salían y te ponían en la caja solo para 1200, pero era una cantidad ínfima. O sea, lo bueno que en eso sí, el Amiga respetó bastante a sus usuarios, ¿no? Porque si bien, digamos, a medio gas, para entendernos, podías jugar y pasarte...
Podien funcionar bien en tots els sistemes. En el número 3 tenim Civilization i el número 2 de Settlers, més o menys... Jocs, si no m'equivoco, jo no vaig jugar-hi molt, però eren més de l'estil estratègia, una mica més d'intentar crear una mica el que en l'actualitat doncs serien aquests jocs que a més estan molt en l'actualitat perquè s'hi pot jugar a més amb xarxa i amb molta gent i tot plegat a l'hora de crear imperis, sí, civilitzacions,
Age of Empires,
estil Warcraft, no? Una mica d'aquest estil. Com els veieu aquests dos? Ràpidament, perquè tampoc crec que tinguessin més importància, no?
Hombre,
la llista.
El Settlers s'ha versionado para PC también, que yo tenga constancia de 4 partes. Y bueno, lo que tenía la curiosidad es que era un juego, una mezcla entre Warcraft y Age of Empires, ¿vale? Lo que pasa es que, si bien en la mayoría, cada 2x3 había una pelea o algo, aparte de construir, este no, este era casi todo construir y tal, y la mayoría de cosas que pasaban es que pues alguno llegaba y te hacía la trastada de quemarte una cabaña y la tenías que apagar.
Si era más rollo SimCity.
Más rollo de ir creciendo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, al menos el primer Settlers.
Més d'anar construint.
Sí. Tenim igualmente addictivo.
Tenim en el número 1, curiosament,
un joc que trobo molt trist, la primera posició, un joc de futbol.
Exacte, és el que
està tristíssim.
Un joc de futbol,
però és que... Futbol fins on arriba.
Però mira que juego.
És que clar, la gent aficionada...
Si fuera un FIFA...
És una religió aparte, para los fanáticos de...
Dels esports i del futbol.
No, és que curiosament... Aquest és un joc que agrada fins i tot a la gent que no és fanàtica del futbol. És un joc que ha creat... Sí, és que és molt estrany. O sigui, és un joc que es diu Sensible World of Soccer, conegut com a Sensible Soccer directament.
Yo creo que la clave es que es muy, muy, muy adictivo.
Demasiado y todo, porque...
creo que...
Se n'han fet moltes parts, no, d'aquest... o no? O estic equivocadíssim.
Partes, no.
No, no, bueno, versiones. Se hizo una versión para el Mundial de Estados Unidos 94, una versión de que se llamaba Dino Dini Soccer, que era una versión del sensible, que bueno, que más que nada que la portada salía el que era por aquel entonces, creo que era jugador del Milán, el Dino Dini.
Yo de fútbol. No, no, pero era el sensible, ¿eh? Lo que pasa es que le habían cambiado.
Però en què consistia aquest joc, que no fos com els altres?
És que a més els gràfics no eren espectaculars, tampoc, al contrari.
11 contra 11 jugant a la pilota, no té més.
Sí, más o menos era eso. Pero
más o menos era eso. Lo que pasa es que los juegos que habían en aquella época tampoco habían demostrado mucho en cuanto a lo que la gente tiquismiquis del fútbol, ¿sabes? Entonces este pues ya ofrecía, primero que la vista ya ofrecía una amplia visión de jugabilidad, y bueno, después ya dentro de conceptos futbolísticos pues ya permitía hacer más cosas técnicamente, ¿sabes? Más grandes que en otros juegos. De otros juegos era, por ejemplo, correr izquierda a derecha y pasar y chutar, y este ya pues ya, ¿sabes? Era más.
Mira, si me dejas que añada precisamente lo que acabas de decir, correr izquierda y derecha y tal, en los demás juegos tú vas con el balón, das a derecha, das a izquierda y automáticamente el jugador tiene la pelota. El Sensible Soccer, tú ibas recto, te dabas a la izquierda y o hacías así, o calculabas la maniobra o tú subías para la izquierda y el balón se iba a ir subida todo recto.
En joc, probablement més realista en certs sentits.
En la pelota.
Exactament, i alhora molt suau a l'hora de tenir en compte els moviments. O sigui, recordo que era un joc en el que, no ho sé, la pantalla tot es desplaçava d'una... Era un joc diferent, o sigui, el veies i no era el típic joc de futbol, i crec que a nivell d'addicció, per més jocs que surtin en 3D animats...
Sí. Així esteu tots tres d'acord, doncs, que aquest joc es mereix la primera posició...
Jo la primera posició no la voy a poner.
No, però tranquil·lament...
Però en una de les primeres sí.
En el ranking puede
estar. En el ranking puede estar.
La primera ya, bueno, eso ya...
Yo la primera se la daría a Shadow of the Beast, seguramente, a cualquiera de los tres.
O sea, haurem de parlar amb la gent.
Aquí faltan... Lógicamente faltan títulos interesantes.
El que faltaba antes.
Por ejemplo, Nigel Mansell, me acuerdo que
la Fórmula 1.
Dentro de los juegos de coches, Amiga, se echa a faltar alguno. Porque
mítico
ya Amiga,
pilota, Nigel Mansell.
Sí, aparte, además.
Aparte
que es eso, que es una máquina, la Amiga, que ya tenía potencial para el tema de juegos de coches. Qué raro que no haya ninguno.
Tenía un despliegue
gráfico. De plataforma, el Zul. ¿Os acordáis del Zul?
El Zul, el de la mosca,
molt bo,
de los Chupa Chups.
Molt bo. Que estava també patrocinat per Chupa Chups.
Sí,
com és
sí,
que el Zul, aquest joc que era com una mena de ninja...
Una mosca, sí,
una mosca ninja galàctica. O una formiga, no sé, una mena de bitxo.
Un bitxo, era un bitxo, com Spider-Man, un
bitxo. Una mena d'insecte ninja... que estava patrocinat per Chupa Chups, perquè tot el joc sortia al nivell dels Chupa Chups,
sí.
Que pujaven, que baixaven... No? Amb la marca, a més a més.
James Bond 2.
James Bond 2,
sí, el codename Robocop.
I dentro de la producció nacional, digo, el Risky Woods, que no, aunque bueno, no
es... De Dynamic, molt bo.
Yo creo que de las últimas joyas...
Parecía una recreativa, hay que decirlo.
Fins i tot de les últimes grans peces que van sortir de les empreses que feien software, que feien jocs a nivell de l'estat.
La verdad es que cuando Dynamic se lió con ese juego, lástima que no hubiera mantenido la misma línea, porque...
Jo també posaria en aquesta llista l'F-18 Interceptor, que per mi va ser un joc de simulació de guerra, d'on portaves un avió, un simulador de vol, però que vaig descobrir un gran simulador de vol que fins llavors, clar, tenia el de l'Spectrum, que no me recordo com es deia, però que tenia res a veure, no?
Però clar, no.
El Ace of Faces, ¿te refieres?
No me'n recordo com es deia.
Pues
no,
el F-18 l'has clavado, tienes razón,
sí,
eh? era fabuloso.
L'F-18 el que em va obligar és a comprar-me
l'expansió de memòria.
L'expansió de memòria, perquè deia, a la caixa deia... Si compres l'ampliació, escoltaràs uns efectes que, si no la tens, no les escoltaràs.
I realment s'escoltava.
Sí.
Si us sembla, deixem l'Amiga, deixem la llista. Tenim uns quants minuts per repassar una miqueta el reportatge que ens ha servit el Game Clàssics d'avui sobre Capcom i una mica els seus jocs. Doncs seguim amb el Game Masters, una mica la tertúlia de la part central del Game Over de cada dia, en el que repassem una mica el passat, però també intentem trobar referents en el present, no? Per no deixar perdre coses que probablement per internet i per moltes revistes i sobretot bàsicament per molts portals especialitzats no es deixen perdre, com són els jocs clàssics, no? Tenim emuladors d'Amiga, per cert, abans d'entrar en el tema de Capcom, hi ha emuladors que funcionen per PC i van bé?
Sí, sí, sí. Si entramos por, entre otras muchas webs, en emulatronia.com, digo, esta va a ser en castellano y muy completa, veremos diferentes emuladores, incluso para Macintosh.
I és possible que fins i tot per Linux, perquè aquesta gent treballa molt...
Sí, 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 és que també no sé para Linux y bueno, aparte de esos emuladores veremos enlaces a otras webs donde hay otra serie de emuladores. La verdad, van bien y luego incluso lo mejor que tienen es que aparte de ser programas estables, por ejemplo, emulan una Amiga, luego son estables, hay muchas webs donde se pueden bajar de manera freeware, o sea, sin problemas de copyrights, y... historias. Muchas ROMs, muchos juegos de Amiga, por ejemplo, me acuerdo de correr el Quick and Silver, ¿no? Un juego que mezclaba a Mario, a Sonic, era un arcade y vas disparando, pero los enemigos eran esos, o sea, de diferentes juegos, Trapdoor, Mario, Sonic, y la música era, bueno, era para partirse de risa.
Es Super Smash Brothers, digamos, pero de ver disparar.
Pero en vez de ser de lucha, era un arcade y vas avanzando y tal, y ibas una especie de robotijo rojo.
Anem a Capcom. Suposo que molts de nosaltres ens posem drets, ¿no?, quan sentim aquest nom. Probablement l'altre dia comentàvem que el més important dels videojocs és probablement la jugabilitat, i Capcom en principi són uns mestres en aquest camp, no? En el camp de fer jocs que siguin molt jugables i realment molt originals. Noms com l'Street Fighter, la saga, l'1, el 2, el UN Squadron, que comentàvem en un altre Game Over, Resident Evil més recentment, no? O sigui, una empresa que a més ha sabut viure i s'ha sabut adequar al pas del temps amb la mateixa originalitat i la mateixa capacitat per fer petites meravelles, no?
I amb bona mercadotècnia, perquè ara la tenim amb les pel·lícules, no?
Exactament. Tot,
sí, saber vendre la pescadilla, amics.
Bueno, yo creo que lo que hizo a Capcom, una compañía grande, yo creo que fue el éxito de Street Fighter 2, que yo creo que fue la primera compañía que dio un clavo en los juegos de beat'em up, de uno versus uno, y aunque bueno, que anteriormente ya había hecho cosas. Otra saga que también tuvo mucho éxito fue la saga de Mega Man, que en Japón se conoce como el nombre de Rockman, y a partir, bueno, y el éxito que tuvo como juego de plataformas, bueno, salió serie de animación, mucho merchandising, y después el éxito en Japón se pasó a América, y después de América llegó aquí a Europa, y yo creo que en todos los países ha tenido éxito. Lo que pasa es que hoy en día Capcom ha cambiado un poco la mentalidad. Digo, sigue siendo muy buena en concepto de jugabilidad. Lo que pasa es que, claro, el tiempo avanza y las compañías pues también avanzan, no en el sistema técnicamente hablando, sino en el sistema de jugabilidad. Antes buscaba títulos más... Es que esto ya sería también, yo creo, que cuestionable para otro programa. Digo, cómo ha avanzado todo el tema de conceptos y para qué público han ido evolucionando los videojuegos.
Vols dir que abans era el joc més de l'estil de connectes al joc, comences a jugar, jugar, jugar i no t'atures, perquè des del primer minut hi ha molta acció, són jocs relativament senzills pel que fa a estructura, pel que fa a manera de jugar, i ara la cosa es complica més, donen una cosa potser una mica més, una volta més de cargol, no?, tot plegat.
Sí, 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 justament jo crec que és això. Por ejemplo, hablando de Resident Evil, es un tipo de juego que en aquella época yo creo que era impensable, pero que una misma compañía te programe títulos como Mega Man, Ghosts and Ghosts, Street Fighter, Final Fight, o sea, Strider, y que hoy en día te haga un Resident Evil, un Devil May Cry, pues yo creo que es una compañía que tiene grandes talentos y que una imaginación enorme y un concepto de jugabilidad que puede variar, ¿sabes? Puede variar.
No sé si us passa a vosaltres, però quan veig que comença un videojoc i surt el logotip de Capcom, no sé quin joc, imagineu-vos que no sé el joc que va darrere, però a mi em dona una sensació molt bona ja d'entrada, o sigui, les simples lletres de Capcom... donen aquesta sensació de dir aquí darrere ve una cosa bona, no?
Y muchas veces sale Capcom y luego Virgin Interactive. Pues sí, bueno. Aquí en Europa son los que lo distribuyen, pero la verdad es que lo que ha dicho Eduardo tiene toda la razón. O sea, ver que una compañía te programó un Street Fighter 2, por ejemplo, y luego te ha metido un Devil May Cry, un Resident Evil, cuando menos significa que esa compañía no le da miedo enfrentarse a las nuevas tendencias, incluso si tiene con lo que ocurrió con los Street Fighter 0, el concepto de poner un Street Fighter con los medios de ahora, pero usando aún las 2D, resucitando, digamos así, personajes del primer Street Fighter y tal. O sea, aquello como, digamos, una saga, pero ahora te ponemos un capítulo que aún no había ocurrido, ¿no?
Una precuela.
Son ganas, las precuelas, ganas de, bueno, pues un poquito revivir, ¿no?, lo que son...
Anem a fer una mica el que traiem nosaltres a cada programa. Quedem-nos amb un joc de Capcom cadascú, o sigui, d'aquests que... O sigui, que avui és especialment difícil.
Oi, i t'has passat.
Avui és especialment difícil, però hem de triar algun joc de Capcom d'aquests que realment ens hagi marcat, o que realment, pel que sigui, com el que dèiem, tingués alguna característica especial que digui, mira, aquest per mi és el meu.
Mira, jo... fent el reportatge aquest, evidentment...
M'agrada també... perquè l'Albert surt directe.
I l'altre dia t'ho comentava, l'Strider Iriu, és un joc que a mi m'ha apassionat, m'ha encantat aquell personatge que està per... sembla que estigui doncs, a les terrasses, bueno, als parcs de dalt dels edificis, i és molt divertit com camina, vola, s'enganxa a parets, és una mica fa de Spider-Man, però...
A més, molt ràpid, molt dinàmic, ràpid, un joc absolutament espectacular.
Aquests efectes de so, aquest...
uns gràfic... monstres gegants, uns monstres finals gegantins que ocupaven tota la pantalla.
Capcom ha marcat una mica aquesta tendència grandiloquent dels personatges musculosos, que després molts videojocs han anat per aquí, no? I que ells van començar. I jo em quedo amb aquest.
Sí, muy buen título, Hero Strider. Y bueno, por curiosidad, voy a comentar que la mejor versión que se hizo en consola nunca vio la luz.
¿Ah, no?
No, la dejaron al 40% de desarrollo.
¿Ah, sí?
Sí, la estaba haciendo NEC, o sea, NEC y Capcom, y iba a salir para SuperGraf.
¿Y qué va a pasar?
La dejaron de programar al 40%.
Allá es va a quedar, cosas que pasan a las empresas.
Bueno, y título, yo si me tengo que quedar con uno de Capcom, me quedaría, bueno, que en versión japonesa se llama el Daima Kaimura, que es el Ghosts and Goblins. El Ghosts and Goblins es el Makaimura.
Perdón. Pensaba en voz alta y me he equivocado igualmente.
El Ghosts and Goblins sería.
Ghosts and Goblins.
Antonio.
Sí, sí, estoy procesando porque yo es que quedarme con un juego de Capcom, la verdad... Vamos a decir un Human Squadron por aquello, y si no te diría un Resident Evil, y si no. Así que...
Jo que hi havia disfrutat, per exemple, amb Year Kung Fu, dos tios allà tenen-se bufetades, doncs home...
Era divertidíssim, Year Kung Fu.
Doncs, Street Fighter, per exemple, no? Més bufetades encara.
Sí, sí, jo probablement també em quedaria amb l'Street Fighter 2 com a joc que va significar...
Dinos un títol i no t'escaque, dinos un títol.
No, jo he dit Street Fighter 2.
Ah, vale.
Street Fighter 2, coincidim en aquest cas amb en Xevi, perquè és que a més és un joc que jo recordo anar a les màquines, amb un paper amb escrites cap amunt, cap avall, al botó, per depèn de quins combos saber, perquè és que si no realment no el sabia, no? A veure com Dalshi m'havia de treure el foc, el Yoga Fire aquell que tenia per la boca, no?
Había mucha gente que se llevaba buscando el botón del salto. Y era dando hacia arriba al mando.
Senzillamente.
Tan fácil como eso.
Sí, acostumbrados a los Final Fight y todo esto. ¿No?
Déu-n'hi-do quants records avui. Hem parlat de l'Amiga, dels jocs d'Amiga, i hem parlat també de Capcom, una de les grans companyies programadores de videojocs de la història, amb grans programes que han portat certes dificultats a l'hora de triar quin era el millor joc als nostres tertulians. Fins aquí el Game Masters d'avui. Gràcies, com sempre, a tots. Seguim endavant amb la secció d'actualitat del programa. Game Now.
En l'actualitat dels videojocs parlarem del joc de Men in Black 2 de PlayStation 2, del Driver 3 per la GameCube, del Prisoner of War per Xbox, del Dragon's Empire per PC i de la versió de Namco Museum per Game Boy Advance. PlayStation 2.
Els homes de negre arriben al cinema i arriben també a la PlayStation 2 per, com diuen ells, defensar la humanitat de l'escòria de l'univers. Melbourne House i Infogrames han tret a la venda Men in Black 2, Alien Escape, un joc que està inspirat en les dues pel·lícules de Men in Black però que no segueix l'argument de cap d'elles. L'argument del joc és simple, condueixes a un dels dos agents, Will Smith o Tommy Lee Jones, a través dels carrers de Manhattan, el port de Nova York o d'un gratacels. L'objectiu és capturar tots els alienígenes que se't posin davant. El joc és un shoot'em up en tercera persona, molt ràpid, en el que els més típics moviments es poden desenvolupar, i a més el personatge pot realitzar salts de 180 graus per entrar o sortir de grups d'aliens amb ganes de gresca. Una de les coses més impressionants del joc és l'arsenal d'armes del que disposem, com una sofisticada pistola cromada J2 Blaster, un llançaflames, làsers guiats o els canons de plasma que surten a la pel·lícula. Per si les coses es posen especialment lletges, podem utilitzar també el que ells anomenen Xenobomber, una mena de bombes per desencadenar una ona devastadora contra els alienígenes que tenim per davant. Un joc recomanable per tots els fans de Men in Black i pels que busquen acció i bon sentit de l'humor, sobretot amb les formes estranyíssimes dels extraterrestres que ens trobem al llarg del camí. Ah, i recordeu que tot això és una informació confidencial, tot i que no importarà d'aquí a 3 segons. Ha arribat el moment que mireu fixament aquest aparell platejat. 1, 2, 3.
Infogrames Incorporated, una empresa mundial del programari d'entreteniment interactiu, està desenvolupant la tercera part de l'exitosa sèrie Driver, amb l'enginyós títol provisional de Driver 3. Atenció, per la Nintendo GameCube. Aquest joc l'està fent Reflections Interactive a Newcastle, Anglaterra, el mateix equip que ja va fer els altres dos jocs originals de la Nissaga, així com l'actual llançament Stuntman. Driver 1 i 2 s'ha pogut jugar a PlayStation i a Game Boy i Game Boy Advance. Als jugadors els agrada la sèrie de Driver i n'han fet un dels jocs supervendes de tots els temps. De fet, Driver 2 continua les llistes de vendes de diversos països, ha comentat Jean-Philippe Agati, vicepresident sènior i director general d'Infogrames Los Angeles Studio. Reflections, és que ho faig així perquè sembla que parli un altre.
Sí, no, semblava exactament el senyor aquest.
El senyor aquest, sí, el Jean-Philippe Agati. Reflections està treballant actualment en poder portar tota l'emoció associada a la marca Driver a les consoles de la pròxima generació, ha dit, en bocadill. El llançament de Driver 3 està previst per l'any vinent. Xbox.
No tenim declaracions per a Xbox, però sí que tenim un joc realment interessant. Wait Games ha desenvolupat un joc perfecte per a tots els que els agrada viure aventures realistes amb la consola. Ja és a la venda Prisoner of War, presoner de guerra per a la Xbox i també per d'altres sistemes, un joc d'estratègia en el que guies a Louis Stone, un oficial de vol nord-americà que ha estat detingut i que està empresonat en un camp de presoners de guerra de l'Alemanya nazi de la Segona Guerra Mundial. El joc desenvolupa el que molts dels que van jugar a la mítica Badia del Crimen recordaran com a joc d'estratègia i convivència. Com a reclus d'un camp de presoners has de seguir les estrictes normes de la presó i alhora has d'intentar aprendre les rutines per aconseguir escapar. L'escenari és el castell de Colditz, conegut per la seva llegenda negra durant la Segona Guerra Mundial, on el joc es desenvolupa tant dins com fora de les seves instal·lacions. Un joc en el que les armes ens serviran de ben poc. Ens haurem d'espavilar amb els centenars d'objectes que ens trobarem pel camí per poder intercanviar-los i aconseguir favors amb els altres presos o amb els mateixos guàrdies. Precisament parlant de guardes, aquests destaquen per una avançada tecnologia d'intel·ligència artificial que els fa especialment perillosos. Presoner de guerra, Prisoner of War, a més, té milers d'alternatives diferents al llarg del seu desenvolupament que fan que dues persones puguin assolir els mateixos objectius de forma completament diferent. En resum, un joc absolutament recomanable que segur que serà un dels grans títols per a Xbox aquest 2002. PC.
Codemasters té pendents tots els fans dels jocs de rol per PC a l'espera del llançament mundial de Dragon Empires, un llançament de moment fixat per l'hivern d'aquest any. Evidentment, els dracs seran els grans protagonistes d'aquest joc. El món en què es desenvolupa Dragon Empires està inspirat en les novel·les del conegut escriptor de gènere fantàstic Piers Anthony. L'argument es centra en un món llunyà en el temps que ha aconseguit sortir del caos gràcies a la intervenció dels dracs. En el joc, els dracs seran els guardians dels 5 imperis que hi participen. Es considera que Dragon Empires revolucionarà els jocs online multijugador perquè la possibilitat de jugar a través d'internet amb altres contrincants d'arreu del món a temps real serà un dels grans arguments publicitaris en el seu llançament. De fet, el joc es vendrà a les caixes habituals en format CD i els jugadors es podran subscriure a una tarifa mensual per poder jugar als campionats mundials en xarxa. Les primeres imatges del Dragon Empires es van poder veure en la passada edició de la Fira E3 de Los Angeles i els beta testers ja fa temps que funcionen sense parar per polir els defectes del joc i per millorar la seva jugabilitat a través de la xarxa. Game Boy Advance.
Una de les coses que més ens agrada del Game Boy Advance és que ens permet recuperar en petit format i amb la mateixa qualitat grans èxits dels videojocs del passat, des de jocs de Super Nintendo fins als primers arcades. Precisament recuperar els grans èxits dels primers arcades és el que ha fet la marca japonesa Namco amb un cartutx que és una autèntica joia. Es diu Namco Museum i recull 5 de les millors màquines de matar marcians de la casa Namco que ha programat al llarg de la seva història. Així el joc ens deixa triar quina màquina volem recordar. La primera és Miss Pac-Man, amb la senyora Pac-Man com a protagonista menjant cocos i fantasmes. La segona és Pole Position, un joc de Fórmula 1 que, vist des del punt de vista actual, sembla rudimentari, però que va fer gastar tones de monedes a tota una generació. El següent es diu Dig Dug, amb el protagonista excavador buscant tresors, el quart és el Galaga, tot un mite dins els jocs de matar marcians, juntament amb el cinquè joc que ens ofereix, que és el Galaxian. Cinc jocs en un per deixar caure la llàgrima nostàlgica damunt de la pantalleta de la Game Boy Advance. Els gràfics són exactament iguals que els que tenien les màquines originals als anys 80 i la jugabilitat i les melodies es mantenen al mateix nivell. Per tots els fans de la moda retro en els videojocs, Namco Museum és una compra 100% recomanable. I com sempre acabem el programa amb GameWeb. Avui hem seguit l'espectre dels ordinadors Spectrum per internet.
Hi ha coses que, malgrat hi hagi qui s'entesti en matar-les, demostren tenir un gran poder de supervivència. Hi ha invents que sobrepassen els seus inventors. Hi ha noms que estan destinats a romandre les nostres memòries com gravats en foc, i Spectrum reuneix totes aquestes característiques. El genial aparell del no menys genial senyor Sinclair és un exemple perfecte d'allò que agrada i forma part de les vides de moltes persones per combustió espontània. I, evidentment, internet està ple de llocs fets per defensors acèrrims de l'Spectrum en qualsevol de les seves variants. Fem un repàs d'alguns d'aquests llocs. Spexy.org s'ha convertit en un portal des d'on s'accedeix a diverses pàgines, notícies, emuladors, compra-venda, links, tot molt claret i de fàcil ús. És molt recomanable fer una visita a la tira còmica de X. Des d'aquesta pàgina accedim, per exemple, a El Trastero de l'Spectrum, un lloc farcit d'informació que farà les delícies de tots els Spectrum maníacs. Llibres, utilitats, caretes de cassets, fotos, trastos, emuladors, programari per passar les cintes al PC, moltes referències a la revista Micro Hobby, una visita obligada, vaja. Després en tenim una altra. Es diu xavinet.com, un lloc dedicat sobretot a la ja mítica revista Micro Hobby. Els usuaris es dediquen a escanejar-les, per exemple, i a posar-les a disposició dels altres. La pàgina està feta utilitzant el Linux, la qual cosa ja dona pistes de l'esperit que mou aquesta adreça. I per finalitzar tenim worldofspectrum.org. A diferència dels anteriors, que eren en castellà, aquest està escrit en anglès. S'anuncien com el lloc més gran del món dedicat a l'Spectrum, a més de ser el lloc oficial mundial, també. De fet, porten gairebé 2 milions de visites en el seu comptador, xifra gens menyspreable. Hi trobareu de tot, des de copyrights a certificats, passant per emuladors, fòrums, premis, etc. Atenció, que hi ha emuladors per gairebé tots els sistemes disponibles, fins i tot per Game Boy Advance, per Amiga, per PS5, per Unix. Busqueu el que us interessi. Aquesta és l'única pàgina que a través d'un examen dona el certificat Sinclair per incloure'l a la vostra pròpia pàgina o perquè us el pengeu a la vostra habitació, que també fa bonic. I sí, Sir Clive Sinclair les va aprovar totes, com consta, a la mateixa pàgina.
Doncs fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip que fa possible el programa: Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Celles, amb la col·laboració d'Antoni Hortal, Eduardo Rodríguez, Sílvia Llorente i Maria Fitó. Fins la pròxima.